Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que el PSC té una relació positiva i propositiva amb Esquerra Republicana basada en la confiança, la lleialtat i la discreció. Si s'ha pronunciat poc després que els republicans hagin afirmat que hi han traslladat els socialistes que no negociaran els pressupostos. La portaveu no ha volgut entrar en aquesta qüestió, però ha insistit que el full de ruta del govern i del PSC és el compliment de tots els acords.
Estem parlant d'acords que en principi es plantegen per un mandat, no per un any. Per tant, no estem parlant exclusivament del 2025.
I a Barcelona, nova actuació dins de les obres d'ampliació de la línia 8 de ferrocarrils. El carrer Urgell estarà tallat en dos trams prop d'un any per aquestes obres de prolongació. I avui ha arrencat el primer d'aquests talls. Les obres afecten un dels trams al voltant de l'Hospital Clínic entre Urgell i Rossell. I d'aquí a un mes, a partir del 23 de febrer, les obres afectaran l'altre tram en l'àmbit de Francesc Macià. Tot plegat per avançar en les obres de construcció dels pous de les estacions a l'Hospital Clínic i Francesc Macià del nou tram de l'L8, cada un la plaça Espanya en Gràcia i serà una realitat cap al 2029 o al 2030. I la Marató de Donants de Sang a Catalunya, que ha aconseguit superar el repte i s'ha tancat amb 10.343 donacions. En campanyes a 104 municipis i 12 centres hospitalaris, aquesta edició ha comptat amb la participació de més de 2.000 persones, incloent voluntaris, entitats i professionals. Tot un èxit. El Banc de Sang i Teixits alerta, tot i això, de la necessitat de sumar dos donants per nous donants per rellevar els que ja no poden donar. Escoltem Joan Ramon Grífols, director assistencial.
Mai havíem arribat amb una organització i amb una logística que abarqués un nombre tan alt de sessions de donació.
Cada any, dir-vos que 35.000 persones deixen de ser donants i actualment el 56,3% dels donants té entre 45 i 65 anys. I agents de la Policia Nacional han detingut a Sabadell a 12 integrants d'una organització criminal dedicada presumptament a diverses modalitats de ciberestafes, entre les quals es troben les estafes tipus smishing i phishing, l'anomenada també voice anomenada, i fil d'actualitats. Totes elles, entre els arrestats, es troben persones que formaven part de la cúpula de l'organització i s'han identificat a 660 persones vinculades que també exercien com a mules. I en cultura, el Festival d'Arts Lumíniques, el Llum BCN, torna amb l'horari ampliat i 30 instal·lacions al districte de Sant Martí.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 20 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, els núvols són els protagonistes i, de fet, encara a les immediates hores ho seran a gran part de Catalunya. D'aquests núvols, de tant en tant, s'escapa alguna pluja. Bàsicament estan entrant per les comarques de Ponent, també les de Tarragona, i al llarg de les immediates 2-3 hores algun plugim, alguna gota, alguna pluja molt esporàdica i, francament, escarrancida, arribarà també a la Catalunya central o les comarques de Barcelona. Però, bàsicament, aquests núvols inactius a la seva majoria. Fins i tot ja avançada la tarda, aquests núvols es començaran a trencar, començant pel Pirineu, per les comarques de Girona i, en general, pel nord del país. La temperatura, doncs, si fa no fa com els últims dies, fresqueta, bàsicament, perquè la insolació és poc eficaç. En vista el dimarts, la mateixa situació que avui. Molts núvols, bon barret al cel i alguns plugims, alguna pluja feble, efímera, de pa sucat amb oli, que anirà creuant gran part de Catalunya, sobretot per les comarques de Ponent. Demà puja mínimament la temperatura, especialment a les comarques de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del canvi climàtic a propòsit de les dades que situen el 2024 com l'any més càlid de la història. En parlarem amb Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva avui per analitzar el sorteig de la Copa del Rei de Futbol i l'última jornada de Lliga, més de la presència de tres equips catalans a la Copa ACB de Bàsquet. A partir de les 5 coneixerem Badalona Capaç a través de la seva presidenta Maite Arquer. Continuarem amb ciència per abordar l'aplicació de noves tecnologies en l'odontologia i ho farem amb l'odontòleg pretenc Sergi Cuadrado. Acabarem amb cultura per presentar-vos la nova novel·la de la badalonina Dana Darius, Deshazte de mí si puedes. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, quan passen 6 minuts de les 4 de la tarda. Ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim. Un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. En els terrenys situats a la zona est de Terrassa, en el sector de Torresana, entre el Parc de Guernica i el carrer del País Basc, està previst que la Generalitat de Catalunya, a través de l'Incasol, incorpori a la ciutat 199 habitatges de protecció oficial. L'operació compta amb un pressupost de més de 800.000 euros que es destinaran a la redacció del projecte i la direcció de les obres. Aquesta mesura s'emmarca dins del programa 50.000 habitatges que suposa la inversió més gran mai feta pel govern català per tal d'intervenir en un dels principals problemes de les famílies d'aquest país, destinar un percentatge molt alt dels seus ingressos a la despesa de l'habitatge. En aquest sentit, el compromís amb la construcció d'habitatges veu en el nombre de pisos produïts. Fins ara el ritme era de 259 anuals i en aquest moment hi ha una producció de 4.400 habitatges. El projecte dels arquitectes Cara Kusevic i Giramé va ser el guanyador del concurs de selecció d'equips per a la redacció del projecte de direcció de les obres de construcció. Se'n destaca la relació entre la planta baixa i l'exterior per crear un edifici de 3 volums amb obertures en 3 dels 4 costats, per crear un pati interior semiobert per reforçar la connexió entre l'edifici i l'entorn.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El Gremi de Fabricants de Sabadell ha entregat els Premis Floc de Llana 2024 aquest dilluns al migdia en el marc de la commemoració de Sant Sebastià, que és el patró de l'entitat. Es tracta d'uns reconeixements que posen en valor la trajectòria d'entitats, persones i empreses dins el sector textil, així com també en àmbits econòmics, socials i culturals. Enguany els guardonats són els empresaris Josep Moré, Joan Ginestà, aquest a títol pòstum, i Josep Maria Botet, la cooperativa i centre especial de treball CIPO, el sabadellenc Josep Casamartina, Folgaroles Tèxtil i l'equip de Sabadell Capital de la Cultura Catalana. Esteve Gené, el president del gremi, considera que són l'exemple a seguir.
La indústria tèxtil a Catalunya i Espanya és un sector amb una llarga trajectòria d'adaptació, innovació i superació. Les vostres empreses són l'exemple viu de la resiliència, innovació i compromís que caracteritza el tèxtil industrial català i sabadellenc.
L'acte ha anat precedit per una conferència de Jaume Guardiola, exconseller delegat del Banc Sabadell i actual president del Cercle d'Economia.
Gràcies, Júlia, i ara anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana posa en dubte el model amb què l'Ajuntament de Badalona es presenta a la Fira Internacional de Turisme Fitur, que se celebra a partir d'aquest dimecres. El grup d'oposició és partidari de promoure turisme familiar que publiciti la cultura, les festes locals i el llegat històric més enllà del turisme empresarial amb què Badalona, diu, assisteix a la fira. Un turisme personificat amb empreses com Enrique Tomás o Audax, entre d'altres. El president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, n'ha parlat al programa Badalona Matí, on ha recordat que quan la formació va estar al govern va impulsar un estudi precisament sobre el model turístic.
Per què no enviem les colles de cultura popular de la nostra ciutat que expliquin com són les festes de maig? O per què no enviem a la gent de Sant Joan de Murtra que expliqui com és Sant Jeroni de Murta, o per què no enviem a la directora del museu i que expliqui com és el museu, a Miguel Poveda, per exemple, per què no enviem altres referents de la ciutat. I aquí el que lliga és allò de si és només el brilli-brilli i els focs artificials o si realment hi ha un projecte darrere.
Montornès també ha lamentat que el govern badaloní hagi obert un espai de lliteres al centre cívic Can Pepus per allotjar persones sense sostre durant l'operació Fred, mentre té un espai tancat i preparat per aquest fi l'alberg de Can Bufí Vell.
Gràcies, Santiago. I continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Afavorir el desenvolupament personal i efectiu de l'alumnat i ajudar-lo a adquirir els hàbits bàsics d'autonomia necessaris pel desenvolupament personal integral. Aquests són els objectius principals de la UEC, la Unitat d'Escolarització Compartida del Prat, un servei d'acompanyament personalitzat que complementa l'atenció educativa dels centres d'educació secundària per oferir una altra oportunitat d'aprenentatge al jovent. El tutor del curs, Víctor Muñoz, destaca com s'aprofundeix en el desenvolupament de l'itinerari de l'alumnat, tenint en compte sempre les seves motivacions personals.
A la UEC el que oferim és un servei més individualitzat, amb un tracte més del tu a tu, i llavors aquí ja troben un espai molt més còmode i segur per ells, per aprendre d'una forma com la que necessiten.
La UEC està gestionada per la Fundació Mind, que aposta per un projecte educatiu amb una metodologia pràctica, manipuladora i motivadora. Entre les activitats que s'hi desenvolupen hi ha classes de cuina i conreu a l'hort, però també passegen gossos i fan acompanyament a gent gran de les residències locals. Tot això sumat a les competències que treballa qualsevol alumne de tercer d'ESO.
Gràcies, Rocío. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellar. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellar renova per quart any consecutiu les tres flors d'honor de Viles Florides. Es reconeix la millora i la promoció d'espais verds urbans amb la flor i la planta ornamental. El jurat de Viles Florides, el moviment impulsat per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, ha atorgat recentment les flors d'honor de 2024. Els reconeixements als municipis que treballen per a la millora dels seus espais verds, urbans i enjardinats.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Emma Vilarasau ja té el primer gran guardó al sac i ben lligat. L'Acadèmia del Cinema Català li ha lliurat aquest dissabte el Premi Gaudí com a millor protagonista femenina per Casa en Flames. La santcugatenca ha reivindicat la capacitat del cinema per normalitzar les diversitats de cossos, races i també d'edats.
Hi ha belleses lluminoses, divertides, curioses i d'altres que no, però si li posem el foco i ho normalitzem, potser perdríem aquesta por tan irracional que tenim a l'envellir i a morir. I potser moltes dones deixaríem de castigar els nostres cossos per retrasar aquest moment que, d'altra banda, és inevitable.
Vilarasau s'ha imposat en una categoria on competia amb Ángela Molina per Polvo Serán, María Rodríguez Soto per Mamífera i Patricia López Arnaiz per Los Destellos. Casa en Flames s'ha endut tres estatuetes en una nit on el 47 ha estat la gran triomfadora, amb 7 premis. Encara queden dues grans cites on Vilarasau pot enxamplar el seu palmarès, els Premis Feroz, que lliura la crítica el 25 de gener, i els Goya de l'Acadèmia del Cinema Espanyol el 8 de febrer.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. Malgrat les baixes temperatures dels últims dies, el 2024 ha estat l'any més càlid de la història i el primer en què s'ha superat el grau i mig per sobre els nivells que hi havia en l'era preindustrial. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda, així és, unes dades que preocupen i molt i que avui tractarem amb més profunditat. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segons aquest estudi de Copernicus que hem conegut en els darrers dies, hem superat el topall màxim fixat des de fa dècades, el grau i mig per sobre de l'era preindustrial. Podem dir ja, per tant, que estem en un punt de no retorn?
Doncs encara no ho podem dir, perquè sí que és cert que hem arribat a aquest llindar, no?, que és tan, tan significatiu del grau i mig, però perquè sigui un llindar de no retorn, podríem dir, hauria d'estar aquest, s'hauria de superar aquest llindar durant uns quants anys. Sí que és cert, doncs, que hem assolit una dada que és històrica i que, malauradament, doncs, no és una bona notícia, però ens caldria, com deia, un període més persistent amb aquestes condicions d'un grau i mig per tenir ja una situació molt més extrema i potser fins i tot de no retorn en molts aspectes.
De fet, fenòmens com la Dana de València, no?, o els incendis devastadors de Los Angeles no són casuals i potser ja ens estan indicant, ens estan fent veure, no?, que ens estem aproximant amb aquest topall, amb aquesta línia vermella, no?
Efectivament, els fenòmens extrems com aquests que comentaves realment s'han donat en el passat en situacions similars, però sí que els efectes, no?, són molt més devastadors perquè partim d'un punt de partida on el sistema climàtic podríem dir que està dopat, no?, està en unes condicions de molta més calor i fa que aquella mateixa situació que fa 50 anys doncs, no provocava massa danys, ara sí que ho fa perquè assoleix un extrem molt més elevat i, per tant, causa més danys. No? Per tant, sí que estem davant de situacions més extremes, més danyines i, per tant, més perilloses.
De moment hem vist una dana, no?, unes pluges torrencials i també doncs, aquests incendis. Quins fenòmens més podrien aparèixer?
Doncs en l'àmbit de la precipitació, el que cada cop hi ha més consens, i sobretot en el món mediterrani, és que els períodes de sequera, com el que estem encara patint, no? Estem ara potser en una situació d'impàs que no sabem si la situació millorarà, però encara estem en sequera en molts indrets de Catalunya, doncs aquests períodes de sequera seran més freqüents en el futur, seran més llargs i duraran més anys i, per tant, posarà més en tensió tot el que és l'ús de l'aigua a tot el món mediterrani, que ja de per si és un bé escàs, no? Per tant, entre tots els extrems, podríem dir que hi ha en tot l'àmbit mediterrani, el de les sequeres és el que ens preocupa, sí.
De fet, ara sembla, no?, que s'ha tornat una mica a la normalitat perquè no teníem aquestes restriccions en la majoria de municipis, però en aquest cas, fa uns mesos, l'any passat, estàvem en una situació molt crítica. Ja s'ha recuperat una mica el nivell bàsic estàndard o encara estem en dèficit, per entendre'ns?
Com bé dius, fa tot just un any la situació era dramàtica, no? Estàvem ja amb uns dèficits alarmants i que, gràcies a una primavera plujosa i una tardor doncs, que en alguns indrets ho ha estat molt, doncs ha fet que l'any 2024 en el seu conjunt sigui normal o una mica més plujós del compte al sector, a la meitat sud, sobretot al litoral. Ara bé, no ens hem recuperat de la situació perquè portem més de 3 anys, gairebé 4 anys, amb acumulats de dèficits de precipitació molt importants i un any que ha estat relativament bo o normal, doncs no ha revertit la situació. Ens caldria un nou any 2025 més plujós i aleshores sí que això repercutiria en, per exemple, els embassaments podrien doncs, emmagatzemar més aigua, que ara estan encara molt, a nivells molt baixos, i també, per exemple, tot el que són els aqüífers, no?, que es podien recarregar. Per tant, ens cal molta més aigua per arribar a una situació de normalitat.
I la previsió, ara mateix, sé que encara falta molt, no?, i que és molt a llarg termini, però la previsió per aquest 2025, en general, quina és, no? Patirem la mateixa sequera que vam tenir l'any passat? La previsió és que es vagin mantenint aquestes pluges més o menys freqüents o normalitzades per l'època en què estem? Una mica, doncs, què us fa pensar, no?, a tot el que estem veient?
Bé, les prediccions a mig termini, no?, a mesos vista, existeixen, són emeses pels principals centres de predicció, però sí que en el món mediterrani encara, especialment per la precipitació, tenen molta incertesa, no són del tot precises. Malgrat tot, el que ens diuen pels propers 3 mesos és una situació més o menys normal, és a dir, que plouria el que acostuma a ploure en aquests mesos. Per tant, bé, no empitjoraria la situació, però probablement tampoc la milloraria. Ens caldria una primavera molt més plujosa del que és normal i, de moment, aquestes prediccions a mitjà termini, que es diuen doncs, estacionals, encara no ho veuen. Per tant, haurem d'estar alerta, haurem d'estar amatents a veure les noves prediccions que es puguin fer per si es pot girar la truita i tinguem una mica més de marge.
Exactament, perquè com dèiem ara al començar, no, aquest 2024 ha estat l'any més càlid des de que hi ha registres i la línia s'ha creuat aquest 2024, però evidentment fa anys, no, que la temperatura va creixent i cada vegada doncs amb un ritme més accentuat. A partir de quan es va marcar aquest punt d'inflexió? A partir de quan es va prémer de manera doncs més descarada l'accelerador?
Mira, sobretot el canvi, el salt més important que s'ha produït és en els darrers 10-15 anys. El salt en quant a un escalfament molt més accelerat es dona ja des dels anys 80, més o menys, però el salt més important és des dels anys 2010, aproximadament. I això, lligat amb les prediccions que ja es feien llavors, no? Les prediccions de canvi climàtic, es diuen les projeccions de canvi climàtic, doncs aquestes es van quedar curtes. O sigui, que estem assolint temperatures que s'esperaven assolir-les a mitjans del segle XXI i ja les hem pogut viure, no? Doncs el primer terç, el primer quart de segle. Això fa pensar que el sistema climàtic s'està escalfant a un ritme molt més accelerat, que les projeccions de canvi climàtic s'han quedat una mica curtes i, per tant, cal molta més recerca, molta més investigació per depurar aquestes variacions, no?, que hi ha en aquestes prediccions, no?, que són encara molt incertes, però realment no anem bé. No anem bé perquè el sistema climàtic està molt més càlid del que ens pensàvem i, per tant, els efectes són molt més devastadors.
No anem bé, però fa anys, no?, que ens diuen per activa i per passiva doncs, que hem de procurar frenar doncs, aquest canvi climàtic, intentar doncs, fer el màxim possible des de l'abast que tenim els ciutadans, no?, per intentar doncs, contaminar menys, embrutar menys, reciclar millor. Totes aquestes actuacions no són prou eficaces, n'hem de fer més, una mica que està fallant, no? Perquè és com un missatge contradictori. Cada vegada anem pitjor, però cada vegada doncs, ens insisteixen més en anar en la línia contrària.
Sí, efectivament, no anem bé, malgrat que tenim molta informació. La comunitat científica doncs, s'ha mobilitzat des de fa dècades a oferir el màxim d'informació, el màxim precisa. Sabem molt bé què origina el canvi climàtic, sabem molt bé què el pot frenar, però el que passa és que en molts aspectes el que això suposa és revertir molts aspectes que la societat té molt ben assumides, no? En temes de mobilitat, de consum, i això cal valentia política per frenar aquesta situació i tornar molts aspectes a doncs, temes molt que es feien abans, no? El tema del reciclatge, o el tema de la mobilitat, el tema del consum alimentari. Jo crec que no s'està fent prou perquè calen fer canvis que potser a molta part de la societat no agradarien, però que realment són imprescindibles, perquè si no ens aboquem a un futur molt més incert i tot fa pensar, i hi ha estudis en aquest sentit, que és molt més car no fer res que no pas començar a fer coses molt més dràstiques ara que no pas si ho fem d'aquí 20 anys perquè ja serà massa tard.
Efectivament. Sobre això que comentava ara, no? El Vallès Occidental, sé que és una mirada una mica doncs, local, no? Però el Vallès Occidental és una de les comarques de Catalunya més industrials i que en aquest sentit doncs, potser podrien contaminar més. I justament doncs, també és una de les comarques que pitjor nota, no? Per dir-ho així, treu a l'hora de reciclar. Els índexs de reciclatge, el percentatge de reciclatge aquí al Vallès Occidental en general és força baix. Aleshores, no sé doncs, si sap més o menys i podria doncs, estimar quina responsabilitat tindria, no?, o quina és la seva incidència en el conjunt de Catalunya. Doncs si és una de les zones doncs, que més incideix en el canvi climàtic o que, per contra, doncs, més podria fer per intentar minvar una mica aquests efectes.
Uh-huh. A veure, no ho sé en detall realment quin és el pes potser del Vallès, no?, en les emissions. Això ja no se m'escapa, però sí que és cert que per solucionar el gran problema que és el canvi climàtic, cal fer accions a diferents nivells, no? El món industrial, òbviament, s'ha d'adaptar a aquestes noves condicions i emetre molts menys gasos d'efecte hivernacle, molts menys contaminants, però aquí també hi ha tota la població que tots plegats podem fer molt més per tal de que el nostre dia a dia tingui una petja de carboni més baixa. No? Sobretot, en, com dèiem, temes de com ens movem. Pensem, per exemple, com consumim. No? Si consumim productes de proximitat, la petja de carboni serà menor. O sigui, hi ha moltes accions a diferents nivells, a nivell individual, a nivell col·lectiu, a nivell polític, òbviament, que potser té la màxima responsabilitat, però si no ens hi posem tots, si no tots remem cap a un mateix cantó, no ens en sortirem. I aquí tothom ha de fer la seva feina, i de manera coordinada.
Ja l'última. Situant-nos en un escenari de futur, en quin seria, no, el pitjor escenari en què ens podríem trobar i, en aquest cas, quan podria arribar, si no es fa res?
Sí, el canvi climàtic o les projeccions que es fan fins al 2100 ens marquen diferents escenaris en funció de si això que comentàvem abans, no, de si fem els deures o no, si aconseguim reduir les emissions a 2050 o si continuem amb aquest camí i continuem emetent gasos d'efecte hivernacle. El pitjor escenari ens marca un increment de temperatura a Catalunya al voltant de 4 graus o fins i tot una miqueta més respecte a la situació actual. Això és una situació absolutament dramàtica perquè suposaria, doncs, estius pràcticament, doncs, en àmbits urbans, sobretot, doncs, que no s'hi podria viure pràcticament perquè és una calor excessiva, canvis en els conreus, canvis en la vegetació, molta més perill d'incendi. Per tant, estem davant d'una situació molt dramàtica que aquests escenaris de canvi climàtic ens estan marcant. Per tant, sabem on podem arribar si no fem els deures i, per tant, ens hi hem de posar el més aviat possible. Quan més triguem a fer-ho, més efectes tindrà, més difícil serà revertir la situació i, per tant, és un compromís que hem de tenir tots plegats.
Claríssim. Doncs moltes gràcies, doncs, per haver-nos ofert aquesta visió, no?, aquest punt de vista més profund sobre aquesta qüestió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sea frío, di mi amor y no me vino. Única salida, música en mi vida. Cerra me motiva, pero sentirla me aviva. Como alcohólico, por cada gota hay un grito. Sin saber que necesito, mi mente derrito. Y como me lloro, me desplomo. Poco a poco conmigo mismo me desahogo. Lo siento, mamá, no quería llorar. Ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará. Pero lo siento, mamá, ya no quiero estar. Que encerrado en contra de mi mente y gritando las siempre. La culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten. Las caídas ahora son frecuentes y mis letras son seres vivientes. Pero ahora te lo digo en serio, te aviso que no estoy cuerdo. Otra noche más escribiendo letras de temas que poco a poco se completan. No quiero ganar ni premios ni tetas. Quiero hacer temas que a mí me representan. Porque ya no soy, porque ya no siento. Porque poco a poco yo me desvanezco. Porque ya no soy, porque ya no siento. Porque poco a poco yo me desvanezco. Lo siento, mamá, no quería llorar. Ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará. Pero lo siento, mamá, ya no quiero. Cerrado en contra de mi mente y gritando las voces de siempre. La culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten. Las caídas ahora son frecuentes y mis letras.
quarts de cinc de la tarda i és hora, avui dilluns, de fer tertúlia esportiva. Avui la compartirem amb el Joan Riera, que és entrenador i ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Joan, bona tarda.
Tarda per endreçar la virtualització dels jugadors. Uf. O equips de futbol.
Ai, mare meva. Molt bé. Anem a Terrassa. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Avui és un dilluns d'aquells... Diuen que és el dia més trist de l'any, no?
Ah, sí? El Blue Monday.
Sí, 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 doncs...
Bueno, trist doncs, no mira, ho sé.
El Trump Monday, diria jo.
El Trump, sí.
Bueno, Trump doncs Boy. Anem a intentar que aquest tram de la tarda doncs sigui divertit.
Esperem, esperem. Perquè
era insuperable, la frase.
Sí, ens esperen uns anyets. Sí, molt Blue Monday. Però vaja, anem a Sabadell. Raül Chao, periodista, bona tarda.
Bona tarda, Carme, com anem?
Bé, i vos?
Millor que la setmana passada.
Ah, sí?
Així que millor.
Molt bé. Doncs escolteu, comencem pel més recent de tot, que ha estat el sorteig de quarts de final, els emparellaments de quarts de final de la Copa del Rei de Futbol, que ja han quedat definits. Recordem que es disputaran la primera setmana de febrer, 4, 5 i 6. Encara no hi ha les dates fixades, però sí els emparellaments, que sembla que ho hagin fet amb un geolocalitzador, perquè casualment han quedat emparellats de manera que, bueno, a tocar de casa pràcticament i sense que ens fem mal, eh? Anem pels emparellaments. València Futbol Club Barcelona, Leganés Real Madrid, Atlético de Madrid Getafe i Real Societat Osasuna. D'aquí hauran de sortir els semifinalistes i, bueno, diríem que el passadís s'anirà estranyent fins que a veure qui arriba a aquesta final de la Copa del Rei. Que s'ha deixat enrere. Digues.
Última ronda, un partit. A partir d'aquí ja seran, les semis seran a doble partit, així que última ronda, un partit.
Home, per això s'ha fet d'aquesta manera, perquè penseu que si passen, per exemple, Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, t'assegures una semi a partit doble amb rivals forts. Digue'm mal pensat, eh?
Té tota la pinta, eh? Perquè
sí.
Penses massa bé.
Els encreuaments ja... La Copa del Rei ja portava 2 anys seguits que l'havia tocat al Barça, a l'Atlètic a quarts de final, al Madrid, un Atlético de Madrid a 8ens. És a dir, jo crec que van dir, mira, aquest any tots apropiadets de casa, que no hagin d'agafar ni l'avió i tots contents. Perquè ara venen 2 setmanes de Champions seguides, la tercera serà la Copa del Rei, més partits de Lliga... És a dir, que no refredi ningú perquè tenen, han de treballar i molt.
Li doneu opcions a alguns dels considerats ventafocs, és a dir, a Osasuna, Getafe, Leganés, València?
A un partit tothom pot guanyar qualsevol. I ho estem veient a la Lliga, que aquesta setmana el Leganés l'ha guanyat a l'Atlético de Madrid, el Getafe va empatar al Barça... En aquesta competició sempre hi ha sorpreses i no m'estranyaria pas que algun dels tres cocos pugui sortir eliminat. El mateix Osasuna va eliminar l'actual campió, així que jo crec que segur que hi ha sorpreses i a ser un partit únic tot pot passar.
Miqui, Joan, vinga,
doncs
mulleu-vos una mica.
Jo estic totalment... I mira que em toca els nassos, amb el Raül, estic d'acord. Ah, no, que és broma. Estic d'acord amb el Raül, estic totalment d'acord, perquè jo crec que quan arribes a aquest tram ja de la... Mira, un altre cop tram, veus? Quan arribes en aquest moment de la competició, doncs jo crec que ja qualsevol equip, doncs, i més encara, com deia el Raül, a partit únic, pot passar absolutament de tot, i més encara en aquests moments que els equips... no acaben de trobar aquell moment del qual s'espera el seu millor joc, no? Perquè, per exemple, l'Atlètic de Madrid semblava que estava en un moment espectacular i punxada aquest cap de setmana. El Barça, doncs, ve d'una Supercopa espectacular i punxa al camp del Getafe. I el Madrid, que semblava que estava molt i molt tocat, doncs comença perdent, un escenari doncs molt i molt dolent per ells, i acaba guanyant i golejant. Per tant, jo crec que ara mateix estem en aquell punt de la temporada que tot és possible.
Envers a aquests quarts de final, diria que són finals. a un partit únic són finals, i en un partit que se li pot dominar una final, com se la pot guanyar.
Està clar. Està clar. Però ara entrem justament en un tram de la Lliga, potser encara és una mica d'hora, però és ara quan els equips que ja han fet una primera volta de la competició domèstica han d'estar més o menys ja cohesionats, saber a què juguen, haver mantingut una certa estabilitat i regularitat. I jo ho dic ara pel que comentava el Miqui respecte de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid ha fet una primera volta amb una ratxa realment excel·lent, però és que ara ve el tram més important de tota la temporada. Si ara...
Hem de pagar un euro cada vegada que diguem tram, eh?
Eh? Tram. Oh, vinga.
Tram, un altre cop. No, però és veritat, eh? A l'Atleti de Madrid ens té acostumats a això. A quan sembla que està en el millor moment, comença a fotre petardades. Això, o sigui... Ara, per exemple, al Barça, perquè li ha vingut aquesta ratxa una mica a la Lliga, que jo crec que és un tema de Lliga. Però l'Atleti de Madrid ja ho fa, eh? O sigui, pot estar 15 partits guanyant i després, a lo millor, pot estar un mes sense aconseguir una victòria i un altre cop començarà aquell debat, us en recordeu, no? Sí. Que si és el moment ja del punt i final a l'etapa Simeone. Quan comença aquest debat és quan l'Atleti de Madrid torna un altre cop a reaccionar.
I el Barça, que està en un dragón can...
Bipolar.
Ah, és la bipolaritat que tu comentaves
sí,
abans.
Sí.
Sí, total, total. Aviam, el de l'Atlètic de Madrid és comprensible que després de tants partits al final l'animositat baixi una mica d'estar al tope màxim, perquè dius, això està guanyat. No, i menys amb un rival com Casero, que dic jo, del costat de casa. Però aquest cas, abans parlàvem amb la Carme del fora del micròfon, que abans de tornant enrere el posicionament del Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, el Barça pensem que ha deixat guanyar, ha deixat escapar o guanyar al Madrid, si no calculo malament, 16 punts. I 16 punts són molts punts. Molts punts, que en aquest moment el Barça estaria, si no és fallat amb el Leganés, no és fallat amb les Palmes i no és fallat al camp del Getafe, que són els partits més transcendents per una Lliga, perquè el Barça amb el Madrid, amb l'Atlètic de Madrid, amb el Bilbao, amb la Real Societat, no són partits transcendents. Són intranscendents perquè ja confies en guanyar aquests punts o com a mínim similar-lo d'anada i tornada, doncs, a igualar-lo. Però, en canvi, els rivals petits, aquests sí que els has de guanyar. I en aquests moments al Barça, els rivals petits li costa molt de guanyar-los. I això li pot fer mal. Penso que en aquests moments al Barça la Lliga la té perduda.
En aquests moments la Lliga està perduda pel Barça? Sí? Tan clau tens?
Molts punts amb el Madrid. 7 punts són molts punts.
Val. I el Madrid l'ha guanyada?
L'ha perdut el Barça. Ah.
Jo considero que la Lliga encara queda molta Lliga.
I tant,
vist,
queda
per exemple,
tota la segona
després
volta.
Després del clàssic al Bernabéu tothom donava per vençuda la Lliga pel Barça. Després d'allà ha fet crec que és un 6 de 21 o una cosa d'aquestes, que l'Atlètic Club de Bilbao li ha retallat 14 punts en un 3 i no res. Aleshores, crec que el Barça té un problema, que és molt irregular, que és la tercera temporada amb pitjor números seguides, és a dir, la primera temporada de Xavi va estar amb millor punts, la segona va ser la de l'any passat, i ara Flick ha fet encara una pitjor temporada que l'any passat, que això parla malament del Madrid i de l'Atlético Madrid i també del Barça, és a dir, perquè crec que els tres equips no estan bé. El Barça depèn absolutament tot de Lamine Yamal. Si Lamine Yamal no té el seu millor dia per raons, ostres, té 17 anys, que no hauria d'estar sempre de 11, com està sempre, i crec que el Barça ho nota moltíssim, i crec que defensivament a vegades és bastant fluix. I el Getafe va... Bueno, un equip de Getafe és de bordades, que et té una ocasió i en mitja ocasió et fa gol. I en mitja ocasió et va fer gol, i amb això et va estar defensant durant tota la segona part, que amb la classificació que estan, un punt ara mateix és molt important. I jo, per mi, el que està va sorprendre va ser la derrota de l'Atlético Madrid, a més amb el penal, que és una mica raret, però que encara així Griezmann el va fallar, i va perdonar una altra ocasió de poder seguir líder, que crec que l'Atlético Madrid ho necessita ser líder. I el Madrid... És que el Madrid és una caixa de sorpreses que no saps què t'espera, no? És a dir, si Mbappé està al nivell que està últimament, el Madrid és un Madrid que pot guanyar qualsevol, però és que el Madrid ha la defensa, el lateral dret crec que és la P7, i defensivament és un equip bastant fluixot, i aleshores qualsevol equip que tingui idees sap on ha d'atacar.
A P7 per la diferència de punts, o...?
Pel lateral.
Ostres, no, ho deia perquè és una autopista.
Pel lateral, pel lateral.
Vale, no, és que t'ha quedat com si ho haguessis dit...
No, m'havia donat compte.
No, ha quedat molt bé.
Joan, què anaves a dir?
No, anava a dir això, més o menys ratificar el que estan dient els companys de que el Madrid de Madrid està bé. Ha fet una escalada impressionant perquè hi ha un altre equip que es diu Barcelona que no ha aprofitat l'avantatge de puntuació que tenia. Ha perdut partits claus, que, el que he dit abans, amb equips fluixos. I això és la regularitat, i aquí no hi ha regularitat. Per això parlàvem de l'equidistància que hi ha uns amb els altres, no n'hi ha. No n'hi ha, perquè el Madrid aprofita tot el que li ve, aprofita. Perdia 0-1, 4-1. I això és el que hi ha. I per això dic que el Madrid li dona tot el poder nominatiu de campionat. Però ho tinc molt clar. Perquè és un equip segur, és un equip que no falla. Només va fallar amb el Barça. És que en qui ha fallat més el Madrid? No falla. I en canvi el Barcelona falla amb els equips fluixos. L'Atlètic de Madrid fa la seva lliga. L'Atlètic de Madrid està en una altra lliga. No està ni en la lliga del Barça ni en la del Madrid. Està en una altra lliga. És una lliga d'aprofitar el que van deixar les gallines per fora. Una mica que s'ha deixat un ou, l'agafo. Aquesta s'ha deixat, l'agafo. Va aprofitant. Amb el seu 0-1, el 0-0-1, l'últim minut, els últims minuts... En fi, i aquesta vegada no ha hagut 0-1, ni 1-0, i per això ha perdut el partit.
Doncs amb aquesta radiografia tenim que el Real Madrid és líder, amb 46 punts, a dos per sota trobem l'Atlètic de Madrid, i en tercera posició el Barça amb 39. Hi ha una diferència ampliar, podríem dir, però queda tota la segona volta.
Empatats a punts amb el Bilbao, el Barça.
Empatat a punts amb el Bilbao, efectivament.
Que el Bilbao el teníem a molts punts.
L'Atlètic Club no té copa. Clar. O sigui, l'Atlètic Club no tindrà copa, tindrà única i exclusivament la Lliga. Barça i Madrid tindrà, o sigui, en el cas del Barça, perdó, tindrà tres competicions. I després jo crec que el Madrid, tenint en compte una mica la irregularitat que està demostrant, doncs jo crec que el Bernabéu sí que pot ser un equip doncs que pràcticament no es pugui deixar punts, però fora de casa compta,
El Madrid depèn d'Mbappé. Depèn, jo crec, que d'Mbappé, que Mbappé va estar la primera volta estant allà, però després de la Supercopa que va fer davant el partit contra el Barça, que el pobre està molt sol, i ahir va tornar a fer un partidàs, que és el Madrid, el Mbappé del PSG, que era l'Mbappé del millor jugador del món. Però clar...
I Vinícius.
M'ho has fet de la llengua, també. I Vinícius.
Clar, però és que Vinícius pot fer tres partits boníssims, després autoexpulsa, descansa dos i dius, i ara on està? Perquè Vinícius, clar, ara té les partits de Lliga de Descans, pot jugar a la Champions amb bastanta tranquil·litat, d'estar bé físicament perquè no ha jugat al cap de setmana, però clar, un jugador que és dels millors jugadors tan pagats com del món, no hauria d'estar a l'altura d'Mbappé, perquè és que si no, Mbappé al final serà el capità del vaixell.
Bé, doncs, vista la Copa, com ha quedat pels quarts, vista la Lliga, com ha quedat després de l'última jornada, anem a la jornada de Champions que tindrà lloc aquesta setmana. Demà tenim un Atlético de Madrid Bayer Leverkusen i un Benfica-Barça, els dos a partir de les 9 del vespre. I dimecres és el torn del Girona, que visita el Milan, i el Real Madrid, que jugarà a casa amb el Salzburg. També els dos partits a les 9 del vespre. Són
quins
els
partits,
dos últims partits, no? Dues últimes jornades, sí. I hi ha gent amb la feina encara per fer, no?
Sobretot el Madrid.
Sí, perquè si no es classifica, què passa?
Té moltíssima feina, clar.
Sí, té la feina per fer. Però jo doncs que Vinícius és entrenador mateix. I... Estic pensant el mateix. El Vinícius estarà fresc, el Vinícius farà mal.
Sí.
A més, és a Madrid, és un Madrid, a Madrid. Però, mira, si ens fas aquesta pregunta a les tertúlies que fèiem al setembre, dir, ostres, aquesta Champions arribarà viva a la final de tot, doncs diguem, ostres, a veure, tenim dubtes perquè l'última lligueta tal, doncs crec que la Champions ara mateix està vibrant, és a dir, perquè queden dues jornades, queda tot per decidir, és molt important ser primer o segon, perquè si ets primer o segon tens tots els partits de tornada a casa, t'estalvies una ronda, crec que el Barça té dos partits cada guanyació, sí, que el Benfica i l'Atalanta s'ho juguen també molt, el Girona ha de guanyar els dos partits sí o sí per tenir això de 1% de fe i tal. El Madrid s'ho juga perquè si no guanya els dos partits se'n va fora, i l'Atlético Madrid més del mateix, i el Leverkusen és un equipàs, i aleshores crec que queden 4 partits molt top, però per mi el partit de la setmana d'aquesta setmana és el Manchester City, París Saint-Germain a París, que un dels dos se'n pot anar fora.
Jo per això mai em toca ni la travessa ni la loteria, perquè jo vaig ser molt crític amb la Champions i la veritat és que no m'agradava aquest format.
Està
i al final,
bé,
mira,
està bé, el format.
M'està enganxant moltíssim.
Sí, perquè sí, dona possibilitats a tots.
Sí. La setmana que ve és jornada unificada, és a dir, crec que és dimecres a les 9 tots els partits, és a dir, és dia de
transistors.
De partits de la ràdio.
Home, i tant, això està molt bé. Bé, doncs veurem...
partits a la vegada.
Veurem què passa, tu, però és que no us en recordeu de quan hi havia els carrusels a la tarda de cap de setmana, que tornaves, a lo millor, de veure un partit, anaves amb l'autocar i tenien la ràdio posada escoltant el carrusel deportiu. Imagina't.
Sí, que mai sabies on hi havia gol i quedaves amb aquella sensació.
Hi havia gols de tot arreu, sobretot a les gaunes.
Els cantaven amb ganes.
Sí, sí. Home, això és nostàlgia pura, eh?
A la segona federació, ara, els diumenges a les 12, hi ha molts partits i queda molt bé perquè estàs mirant a l'aplicació mòbil i, ostres, avui un transistor de tots els partits estaria bastant bé, no?, quan no juga el teu equip, i és molt, molt, molt entretingut i són dies d'escoltar la ràdio a tope.
Deixeu-me que passem una estona per les figures de Florentino i de Laporta, perquè Florentino ha estat reelegit novament, sense oposició. Aquest serà el seu setè mandat. 77 anys. Reelegit fins al 2029. I, vaja, que això... Poden estar tranquils, eh? Poden dormir tranquils, perquè el senyor Florentino ja ho té tot lligat i ben lligat. Però, clar, el tema és... No serà etern, el senyor Florentino. Per tant... Que està donant una mica de temps a que el possible candidat Nadal, que ja ho hem comentat...
El fill campeador va guanyar una batalla, no siguin etern, eh?
L'extenista Nadal... que és, sembla que podria ser un dels candidats, no? Li està deixant allò una miqueta d'espai perquè es vagi fent.
No? Sí, perquè els requisits crec que es poden comptar amb una mà de les persones que poden accedir a la presidència del Madrid. Aleshores, Nadal, per tema econòmic, crec que va de sobres. Per tema socis, suposo que estarà al caure. Aleshores, no t'estranyi que després de Florentino, si no sigui un Nadal o un personatge d'aquests a nivell de poder, perquè és que si no, no pot ser.
Ara, que és molt
penseu
trist...
Penseu que dels que estem aquí...
Ni ajuntant
els sous. Hi ha una que no la complim. No, hi ha una que no la complim. Que és la dels 10 anys de socis. La resta jo crec que sí que durem el perfil.
No arribem.
La dels diners sí, no? La dels diners sí, no?
No arribem ni vamos, ni somiant.
Ni juntant tres vides nostres aquest paper econòmic.
Però és que és molt curiós que, o sigui, el poderío del senyor Florentino tingui un control tan absolut que és que no hi ha ni oposició. No hi ha qui repliqui, no hi ha... Bueno, el Putin també va canviar les lleis per continuar. A veure, no estic fent una comparació, però...
No estàs comparant.
però la veritat és que, o sigui, si tu fas les teves pròpies normes, no? O sigui, per jugar, tu fas les normes del partit que estàs jugant. Home, doncs així...
Si vols ser guanyador...
Fer trampes al solitari.
Si vols ser guanyador, has de fer les normes tu.
Sí, però és una mica trist, no? Que sigui així.
Porta tants anys preparant aquestes normes i ja les té ja estipulades.
Vinga, doncs ens n'anem a la porta. Que en el seu cas, després de la compareixença que va fer per explicar tot el cas Olmo i tal, bueno, ha convençut a qui ha convençut i ha deixat inconformes sobretot als grups de l'oposició, que continuen demanant una moció de confiança al final de temporada, quan tot ja estigui decidit, pel que respecta a les competicions. Penseu que això acabarà passant o no?
Depèn dels resultats i títols.
És que el Barça és com el Xambala de Port Aventura, és a dir, té una baixada molt gran, després tenen pujades i baixades, és a dir, jo no sé què esperar-me, és a dir, crec que la gestió de la porta està sent lamentable, és a dir, en tots els sentits, és a dir, està tirant monedes a tot i a vegades surt cara, a vegades surt creu i a vegades rep ajudes de situacions que dius com ha arribat això aquí, però l'està salvant però a l'últim minut, és a dir, que a vegades ni s'ho creu com ho fa. I per mi el pitjor de tot és que tant Víctor Font com tota aquesta gent han anat molt tard, han anat molt tard i ho han fet les coses molt malament, és a dir, és difícil fer les coses tan malament com l'ha fet l'oposició del Barça, perquè si hagués estat al revés, si hagués estat la porta de l'oposició, la porta hagués fet una moció de censura fa mesos i estaria a la presidència del Barça, però la resta no saben parlar, no saben comunicar-se, no saben fer les coses bé, i això és un problema perquè si hi haguessin eleccions no m'estranyaria que Laporta tornés a guanyar.
Denominador comú, un home de futbol, i aquests no ho són, i el Laporta ho és. A part que ven bé, ho és. Que té molts problemes. És el primer bipolar del Barça és ell? Sí, correcte, perquè el club és bipolar. Perquè canvia contínuament de parer, depèn dels resultats i depèn dels trofeus i depèn de les copes que ha guanyat. L'última copa ja la vas veure, botifarrades. Pues ara, avui no hi ha botifarra després de l'empat al camp del Getafe. Tot i així és més futbolero la porta i mereix més el Barça tenir la porta com a futbolero que no aquests que es volen presentar amb emocions i sense emocions, perquè pobrets no són homes de futbol.
Més que bipolaritat, podríem dir que té dues cares sense voler ofendre a les persones que puguin tenir doncs,
aquesta... Era un adjectiu carinyós, un adjectiu
sí,
carinyós.
Sí, aquesta malaltia, que no és... que no és per riure ni per prendre-s'ho en broma, però sí que és veritat, com apunta el Joan, doncs que, o com deia també el Raül, que un dia li surt creu i un altre li surt cara, i un dia sembla el Cid campeador i un altre dia doncs el boxejador que ha caigut per cau. Però vaja, dit això, són dues figures, en Florentino i en Laporta, doncs que són capitans del seu vaixell i que ho fan doncs amb un estil molt propi, cadascú amb el seu. Parlant ara de bàsquet, també hi ha Copa de bàsquet hi haurà, però demà hi ha el sorteig.
El sorteig dels
quarts, també. Una competició que aquesta es disputarà entre el 13 i el 16 de febrer. I tornem a coincidir amb tres equips catalans en aquesta competició, el Joventut, el Manresa i el Barça. En la primera ronda, és a dir, en els quarts, no podran coincidir els equips catalans, bueno, és una manera de tenir més opcions, no?, de cara a semifinals, bueno, o una possible final, o no?
Depenent del rival, no? És a dir, crec que és una copa emocionant, crec que és una de les copes més disputades que hi haurà durant aquest segle. Sé que l'única que la va guanyar a Badalona fa poc, però crec que la poden guanyar qualsevol dels 8 equips, però depenent molt del sorteig, perquè per exemple pot haver-hi un Madrid-Barça a quarts de final... Unicaja-València estan a un nivell brutal. Crec que potser el rival més assequible tant per la penya Barça i Manresa és el Tenerife, però el Gran Canària juga a casa, és a dir que qualsevol equip que pugui tocar serà difícil, però sobretot pels tres equips catalans el rival a batre per tot el que significa, sobretot a nivell de les seves estrelles, és el Madrid. I sobretot tinc moltes ganes de veure la penya, perquè crec que la penya pot donar la campanada aquest any. Ha arribat en un molt bon moment de la temporada. Sam Dekker ja ha dit que volia guanyar, així que si Dekker vol, tot és possible.
O sigui, com ha canviat, no?, el panorama amb aquesta incorporació?
Totalment, és una barbaritat. Crec que és un jugador a nivell Euroliga que està super encantat, està a Badalona, que fa Twitch en català, que hauria de fer el pregoner de les festes de maig a Badalona, i crec que és un tresor pel bàsquet català i sobretot per la penya, perquè és un jugador que marca la diferència. I el Manresa té també molts jugadors amb molta qualitat, amb un dels pressuposts més baixos de la categoria, que això parla meravelles de la direcció esportiva, perquè cada any li virlen a la meitat de la plantilla. I per contra el Barça, jo si fos Madrid, Unicaja, València o Tenerife, no em voldria enfrontar al Barça ni en pintura, perquè el Barça no està bé, que no està bé, però que en un partit et pot guanyar i et pot guanyar de 20 tranquil·lament, i té plantilla per fer-ho.
Miqui, com ho veus?
La veritat és que... no sé, són d'aquelles sensacions que anirà passant una mica el temps i ens anirem una mica donant compte. El Raül era molt crític amb Peñarroya, sí o no?
Sí, sí, no, però és que jo crec que jo sóc crític amb Peñarroya, però sobretot és amb la direcció esportiva del
Barça. Ja, però si ho deia per picar-te.
Sí, ja sé per què.
No, ho deia per això, però jo crec que estem en un punt que tot anirà cap endavant i ha passat, amb el Madrid també ha reaccionat, el Barça ha reaccionat, jo crec que al final tot tornarà una mica a com estava abans.
Heu dit algo que heu posat el dit a la llaga. Últimament el Barça, quants entrenadors han passat?
Molts, per això, estabilitat.
I quants directors esportius hi han?
La Porta.
No, jo crec que és el Cubells, no? Que és l'encarregat de la secció.
No, jo aniria pel Joan Carlos Navarro.
Ja, però qui acaba decidint és el president, però, no?
Clar.
Mira, és curiós, aquests es mantenen, els entrenadors van saltant. Ah. Els jugadors fan el que volen. Perquè tornem a estar a la frase que la Carme ha disculpat abans. Un adjectiu que sí, podem hi passar una miqueta, però queda aclarit. Que el Barça també de bàsquet és tan incomprès i elevat tan especial com el de futbol. No, mai hi ha un ordre continuat d'una sèrie de resultats aconseguits positivament parlant. Sempre hi ha una fallida. Ara hi ha una ratxa de 3 o 4 partits, ja veurem quan s'acabarà. I envers els partits del sorteig, jo no faria èmfasis en aquest sorteig dels primers partits, sinó a partir del següent sorteig.
Molt bé. Doncs veurem com queden aquests emparellaments i veurem si algun dels equips catalans, Joventut, Manresa o Barça, aconsegueix arribar a la final, sigui amb qui sigui. Miqui, Raül, Joan, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa i ja sabeu que tingueu una molt bona setmana.
Igualment, bona setmana a tots. Adeu, i totes.
Adéu, trempats.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Cugat Ràdio 91.5.
4:05.
La ràdio de Sant Cugat.
91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Oh!
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.